minuts. Us continuarem actualitzant a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Les places com espais arquitectònics i també socials i les bones històries escrites ocupen el programa d'avui. Benvinguts a la cultura.
Dimarts d'Arquitectura i Urbanisme amb l'arquitecta Cristina Llorente a la secció del Paisatge Invisible. També de llibres amb les propostes de la llibretera Maria Cueneta Galarada. I finalment celebrarem els 40 anys de Call Vermell. És el taller de ceràmica i també llibreria d'art de Felanitx.
I tot això passarà des d'ara mateix i fins a les 7 en Andrea Sánchez, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
I ho dèiem al principi, les places continuen sent aquesta setmana les protagonistes de la nostra secció d'arquitectura.
Que volvías, pero claro, al despertar no estabas. Me pongo el traje, repaso bien mi plan y me dispongo a salir a la selva y reconozco que conozco estas especies, sus gustos, su rutina, pero...
I per parlar de places i de qualsevol espai on se pugui transitar, tenim a Cristina Llorente. Com estàs, Cristina?
Bones tardes, molt bé.
Molt bé, idò, vinga, ja la setmana passada en parlàvem, no?, d'aquests espais.
Exacte, en parlàvem per mort de ses festes, que seguim encadenant festes dels diferents pobles de ses illes, i totes aquestes festes se van celebrant a ses places, on vàrem ja dir que passen moltíssimes coses, no? Hi ha aquests balls, hi ha aquests sopars a la festa, hi ha aquests concerts... Però si la setmana passada xerraven de la importància de les places com espais de vida col·lectiva, avui vull comentar com una altra, l'altra vida, no?, d'aquestes places. Perquè moltes vegades ens trobem que les places estan plenes durant les festes o durant el mercat, per exemple, però que la resta de l'any o la resta dels dies n'hi ha qualcunes que estan completament buides, no?, precisament perquè poden ser espais inhòspits, no? Uh-huh. I bé, quines necessitats recordem, no?, perquè ja ho hem comentat altres vegades, però recordem quines necessitats quotidianes hauria de garantir una plaça o un espai públic de trobar. Ens hauria de permetre seure a sombra, ens hauria de permetre jugar, trobar-nos amb altra gent, o simplement estar, no?, aquest dret estar quietes, que hauríem de tenir en els espais públics de la ciutat. Uh-huh. Perquè no podem dissenyar els espais públics i molt manco les places només pels usos extraordinaris, no? També les hem de pensar per aquestes petites coses quotidianes, no? Com poden ser, com hem dit, passejar o seure o jugar o simplement estar, no? I jo crec que seria ben fàcil fer un test per veure què ha de tenir una plaça, per veure si realment una plaça és o no habitable. No? Anem a repassar aquestes característiques. No? Per una banda, evidentment, hauríem de trobar ombra cada vegada més necessària, i sobretot en aquest moment de sany, i no només amb arbres petits acabats de plantar, sinó pensant en els arbres com una infraestructura urbana més. No? I mentre creixen aquests arbres, hauríem de tenir aquest urbanisme del mentrestant, no? I hauríem de pensar en altres estructures com ombracles, com bé, o tendals, no? Que ens donin aquesta ombra mentre esperam que aquests arbres creixin. Llavors hauríem de controlar o de veure quins seients hi ha, no? Perquè no basta posar bancs, sinó que hem de mirar on i com estan col·locats, si se miren entre ells, si estan en el sol, si permeten seure amb un infant o si hi ha lloc per una cadira de rodes en el costat, si tenen respatller i braços perquè els hi siguin més còmodes a les persones grans. I llavors també ens hauríem de fixar en l'aigua, no? I no només en les fonts per beure, sinó també en la possibilitat de refrescar-se. Ara en l'estiu hi ha com molta polèmica perquè surten constantment notícies de veïns i veïnes que se queixen, no? I fins i tot el mateix ajuntament que se queixa que la gent neda a les fonts. A mi em pareix meravellós que la gent ampliï les fonts per refrescar-se, no? No te vull dir que hi duguin gel i xampú, però sí que hi puguem en un moment donat ficar els peus o refrescar-nos una mica d'aquestes temperatures altíssimes, no? I després també que aquestes places i aquests espais públics puguin gestionar l'aigua de la pluja, la puguin absorbir, se pugui reutilitzar per rec, per exemple. Per rec d'una vegetació, que també seria una altra característica d'aquestes places habitables, no? Aquesta vegetació que permet, com dèiem, no? Aquestes superfícies permeables que permeten també o que ajuden a la reducció d'escalor d'aquests espais. I llavors aquesta plaça habitable hauria de permetre el joc, ja ho dèiem, joc, no només pels infants, perquè les persones adultes també tenim dret i necessitat de jugar, encara que de vegades no ho sapiguem o no ho tinguem en compte. I aquest joc no necessàriament ha d'estar a un parc infantil tancat, no? Però el podem trobar en topografia, en arbres, en pedres, que funcionin com a elements de joc i que se pensi el propi espai, els mateixos elements d'aquest espai, com a elements de joc, no? Que no tenen per què ser les típiques atraccions homologades que estan cansades de veure per tot arreu. I finalment haurien de comprovar l'accessibilitat d'aquest espai, però no només l'accessibilitat física, no basta en que per un espai públic hi pugui circular una cadira de rodes, sinó que aquesta accessibilitat s'hauria d'entendre des d'una perspectiva de gènere i de cures, no? En que persones diferents poguessin fer coses diferents amb autonomia. I per posar un exemple d'una plaça o d'un espai recuperat i convertit en plaça, que a mi personalment m'encanta, quan anem a Barcelona, com moltes altres vegades, però és veritat que sempre he dit que Barcelona va bastantes passes endavant en molt de temes d'arquitectura i d'urbanisme, i estan xerrant de la plaça Jardí Rocafort, no? Que és una plaça projectada per 08014 Arquitectura, que va transformar una cruïlla de l'Eixample, com sabem, les cruïlles de l'Eixample de Barcelona, com tota la resta d'Eixamples, són superfícies dures, d'asfalt, i precisament se va substituir gran part de la superfície d'aquest espai, per un espai naturalitzat. No? Hi havia gran part de superfície verda, hi havia camins de sauló, que el sauló és un material que és permeable i permet aquesta infiltració d'aigua. I després, molt important, aquests diferents estrats de vegetació. Moltes vegades només pensem en els arbres, però és molt important combinar els arbres amb arbustives, amb plantes tapissants, perquè això precisament millora el manteniment de l'humitat del terreny, no? A més, que fa més interessant l'espai i la massa verda d'aquests espais. Bé, però resulta que la plaça... Sí, digues.
No, només que estava mirant perquè m'assonava aquesta plaça, però jo no en recordo. Aquesta superfície a la qual te refereixes, que en les fotografies, diguem, aèries, sembla terra, en realitat no és terra, o sí?
El sauló és una espècie de terra compactada.
Compactada, sí.
Bé, sense una espècie, és terra compactada, sí, sí. Que és perfectament accessible, ara sí, com dèiem, per cadires de rodes, per tant, compleix les normatives d'accessibilitat i, a més, és permeable. És un material, és una solució boníssima, que jo no sé per què no s'emplea més en els espais públics, perquè tampoc no se disgrega, i és una solució que funciona molt, molt bé, a més que bé, que se poden trobar diferents tons, depenent de la terra que s'empleï, se pot jugar una miqueta amb els tons de color terrós, més clar, més fosc, i és un material ben interessant que jo trobo que se podria aplicar molt més de lo que s'aplica.
Molt bé.
I bé, seguint descrivint aquesta plaça, podem contar que allà s'hi troben més de 30 espècies vegetals diferents. Se duplica el nombre d'arbres que hi havia en aquesta cruïlla inicialment. També, com ja hem dit, s'incrementa la superfície filtrant i, evidentment, s'augmenta també la superfície per a les persones. No? Abans aquí trobàvem un encreuament de cotxes, mentre que ara és un espai transitable i ben amable. No? Clar, llavors hi ha una cosa que a mi m'apareix curiosa i també ben interessant amb això que comentàvem dels elements de joc, que és que s'empleen troncs d'arbres com a seients i bé, o sigui, aquesta cosa d'emplear altres elements que no siguin els elements homologats i que puguin servir, que puguin tenir aquests usos diversos en comptes de distingir entre, per una banda, vegetació, per l'altra banda, mobiliari, per l'altra banda, joc, no? Es poden combinar aquests elements perquè tinguin diverses funcions a la mateixa vegada. Això crec que és una solució molt intel·ligent i bé, bastant atractiva en el cas dels espais públics. No? I no és el cas de la plaça de Rocafort, però sí que moltes altres places, molts altres espais públics, de vegades compten amb la participació de la ciutadania, no? A l'hora del seu disseny. Però ojo, perquè la participació no només vol dir demanant es veïnar, no? Aquestes enquestes online que, val a dir que no són gaire accessibles perquè hi ha moltíssima gent que no pot participar en aquestes enquestes online, la gent que no té accés a internet o els infants, no? Bé, aquesta una bona participació en el cas dels espais públics, de qualsevol procés participatiu, hauria de servir per saber com s'emplea diguem actualment aquest espai, que hi falta, que funciona, que no volem perdre. I en tot això, clar, necessitant tenir un ventall de gent que hi participa ben diferent, no? Que estiguin representats a tots els col·lectius o tots els grups socials. No? Per exemple, si estem dissenyant un espai per infants, evidentment hauríem de demanar als infants quin espai volen. No? I per tant, hem de saber com dissenyem aquests processos participatius perquè realment siguin útils, no? I no sigui simplement un tràmit. No?
Clar.
Però, xerrant de participació, una plaça que sí que ha comptat amb la participació de la ciutadania, en aquest cas és la plaça d'Espanya, de Lloseta, però això ha estat un exemple, o és un exemple, de que de vegades la participació també pot ser de qualque manera un parany, no? Perquè participar no ha de ser simplement legitimar una decisió que ja està presa, que és moltes vegades allò que passa, no? Des de les administracions ja se sap que allò que se vol fer i simplement se demana a la ciutadania per fer un check en aquest procés participatiu, però realment aquesta participació no canviarà res o gairebé res de la decisió que ja se tenia presa inicialment. No? I com te comentava, en aquest cas de la plaça d'Espanya, de Lloseta, se va fer un procés participatiu, però la plataforma Salvem la plaça de Lloseta va qüestionar la legitimitat d'aquest procés, no? Perquè resulta que només hi varen participar 64 persones adultes, intuïm que totes d'un perfil molt semblant, i clar, deien que això no era representatiu de la població, en aquest cas de la població de Lloseta, i que no se podria dir, no?, que aquest espai públic hagués estat dissenyat amb esveïnat, no?, quan simplement se'ls havia fet una consulta. Per tant, molt bé la participació, però hem de saber en quin moment se llança aquest procés participatiu, com i amb quines estratègies se llança, i saber també quines decisions ja estan preses i no se podran moure i fer-ho sobre la gent, no? Perquè si no pot ser realment, com dèiem, un parany i una frustració per tota aquesta gent que hi ha dedicat temps i energia en aquests processos.
Clar, a part de Barcelona tenim exemples a Europa que, on no se trati només d'una plaça, sinó que hi hagi com un sistema, com una dinàmica presa, no?, també de consulta a la ciutadania, que faci d'aquests espais qualque cosa més que una plaça convencional que poden tenir en el cap, si mos fixen en exemples més propers, vull dir, que serveixi per aquestes coses que estàs comentant.
Sí, clar, veure, en el final és tenir una visió conjunta, no?, de la ciutat i no dissenyar bolets, no? No anar a cada espai per separat i dir farem un projecte independent per cada espai, sinó de qualque manera fer un zoom out, no?, veure com és la ciutat i pensar en una veritable xarxa d'espais públics. No? No vull dir, evidentment, que tots els espais públics hagin de ser iguals ni hagin de seguir les mateixes estratègies perquè canviaran, per exemple, d'una barriada a l'altra, hi haurà diferents necessitats, però sí que tenir un poc en compte també després com se connecten, per exemple, aquests espais i sobretot, com dèiem, quines necessitats té la gent de cada barriada i què s'hi feia abans en aquest espai també, no? O quines necessitats té la gent que no estan cobertes pels espais públics d'un determinat lloc. No? Per exemple, estan bé totes les intervencions que se fan ara a París per adaptar la ciutat també en el canvi climàtic i s'està agafant com aquesta estratègia de reverdir tot l'espai urbà, integrant moltíssima més vegetació, integrant elements d'aigua, integrant aquests jardins de pluja que permetin fer una gestió de les aigües pluvials. I sí que, bé, se veu com aquesta estratègia d'aquest model, no?, d'aquest model de ciutat, d'aquest model urbà, que sempre he dit que és tan, tan, tan necessari en qualsevol ciutat, en qualsevol poble.
Molt bé, i de les places protagonistes també de la secció d'avui són espais que donen per molt, fins i tot també per molta literatura. Un dia podríem ajuntar, no?, arquitectura i literatura i segur que en sortiria una secció ben, ben xula. Cristina.
Sí, sí, sí. I la setmana que ve continuarem xerrant d'això, de places i d'espais públics, perquè de vegades estan xerrant sempre d'intervencions, no? I pensant que una intervenció d'arquitectura, de disseny urbà, necessita com molt de moviment, no? I de vegades la millor intervenció és no intervenir, no? I aquí ho deixo, perquè la setmana que ve entrarem en aquesta idea de no fer, val? O desfer, fins i tot, en comptes de sempre intentar fer un projecte molt espectacular per fer molt la foto i després, si t'he vist, no m'hi acordo, quasi.
Les avantatges del no fer. Moltes gràcies, Cristina. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Tiempo. Soñaba que volvías, pero claro, al despertar no estabas. Me pongo el traje, repaso bien mi plan y me dispongo a salir a la selva. Y reconozco que conozco estas especies, es sus gustos, su rutina, pero no dejan de darme miedo. Estoy atento y sé cómo nos vamos a salvar. Los días de gloria que siempre dan paso a días de oscuridad me hacen ver que con suerte algún día podría reinar. En la selva, en la selva, en la selva, me detengo. Por si hay señales de violencia o de algún cambio, si hay claros indicios o si existen evidencias de que los seres humanos somos fieras, devoramos a quien sea, bien por fama, bien por recompensa. Poca ciencia, pocas letras, no sé cómo lo vamos a parar. Los días de gloria que siempre preceden los días de oscuridad. Me dedico a bailar con la luna y no quiero estar en la selva, en la selva. Me escondo entre la flora,
entre la fauna y en los estratos donde habita el musgo. Soy como Marlowe.
TV3 Radio es entretenimiento.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. L'aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuanat.
Sí, 26 minuts. Continuem a la vida. Avui dedicam la secció de llibres a una de les novel·les de l'any.
Són enamorat a dir no me l'engino que no té giorno sona.
Maria Cuanat, com estàs?
Molt bé, i tu?
Que molt bé, que hem decidit nosaltres que sigui una de les novel·les de l'any, però jo crec que en aquest resum, no?, que fan les mitjans especialitzats dels llibres que t'han marcat el 2026, que és l'any en curs, que sortirà segur.
Sí, sí, jo, bé, per això sí.
Parlant de principio, medio, fin, que tu l'has llegit en català, com una... que està molt bé llegir en català, però està escrita originalment en castellà i en anglès, que és molt curiós, això, no?
A la vegada anava escrivint en castellà i en anglès. I després, quan va acabar, pues, va publicar una de les versions. I jo l'he llegit en català com per accident. No és que tingui un principi de llegir-ho tot en català, si puc llegir en original, ho preferesc. Però... o veure les novetats d'angle, perquè en català està editat per angle i traduït per Elisabet Ràfols, me va tot d'una manera cridar l'atenció, i com que l'autora nom Valeria Luiselli...
Pensaves que era italiana.
Pensava que era italiana, i a part passa a Sicília i tot, bé.
Però tu has estat a Itàlia vivint. No vas fer l'Erasmus allà?
Sí.
I no t'ha quedat l'idioma?
Sí, però, clar...
I no te podies atrevir, també, italià.
Sí, però aconseguir un llibre en italià és difícil.
És vera, és vera. Com que vaig un parell de vegades cada any a Carrec, fa dues setmanes vaig anar a Bologna i vaig carregar molt.
I no podràs...
Te puc deixar un parell, He dit molt de teatre, també t'ho he dit, però sí, qualque cosa te puc deixar.
Per tant, sí, moltes vegades ja, doncs bé, dic, no el podré aconseguir en italià, ja el vull llegir i ja està. I res, jo començant-lo a llegir, me vaig adonar que no, Valeria Luiselli és mexicana.
És mexicana, sí.
I, però també té l'anglès molt a mà, perquè ella va ser, igual que en Amélie Nothomb, filla de diplomàtics, per tant, va viatjar molt de països. I és una novel·la que també ha escrit amb Safia, que Safia té, crec, 17 anys, si no vaig malament, però, i que li va, fins i tot, la implicació de Safia ha estat tan gran que li va demanar si li volia posar com a de no de coautora, però de...
Que bo.
I Safia va dir que no, perquè no volia...
Perquè, clar, la nina que surt en el llibre és més petita.
Sí.
Però potser tot això que està contant sigui
En realitat, un viatge que sí que va fent la filla.
Podria ser, no? Podria ser. Jo després llegint entrevistes i tal, veig que no, que la vida se distancia. Però bé, de lo que va a principio medio fin, que està editat per Fer Trinelli en castellà i en català per angle, és una novel·la on, entre altres coses, hi ha una relació d'una mare, una filla i una predina. No? Sa mare i sa filla estan juntes fent un viatge a Sicília, d'on és originària sa predina de sa mare. I a partir d'allà fan tot un recorregut per sa memòria. Sa predina, de sa que et sa filla, està present a través de tots els missatges que s'intercanvien amb ella i a través també de sa preocupació que tenen de que estigui perdent sa memòria, no? I és un viatge, això, en els orígens, però també és un viatge en el món dels mites, dels volcans, dels incendis, de la mà, de Proteu, de Troianes, de Seneida, de Plini el Vell. És un llibre on els clàssics i la contemporaneïtat estan en diàleg, i no és d'una manera pomposa, sinó que és com d'una manera molt natural, perquè sobretot sa mare, però sa filla també, comença, viuen, no?, entre clàssics i entre el coneixement dels clàssics. Per això és el millor que he llegit.
Està plena de referències, d'història dins les històries. Te deia que me recordava una mica la física de la tristesa de Gospodinov, que la cap de llegir, perquè també és una estructura així fragmentada, com molt... Sí. M'atrau moltes coses d'aquest llibre. Mira, una molt curiosa, que els títols, diguem, de les històries, dels capítols o dels subcapítols, després no... el tema aquest no surt concretament dins el text.
No, però l'entenem en el final.
Sí, efectivament. No?
Jo també m'ho tenia molt intrigada, això, com per situar. Hi ha tres parts en aquest llibre i hi ha capítols dins cada part, però dins cada... pràcticament... no, cada paràgraf, no així, però està separat per un titolet, no?
Clar.
Tot de noms molt
xulos.
Molt xulos, però que dius, i això què és?
Això, clar.
Exacte, com la formació dels estels. El mar quan s'esvalota, no? Tot relacionat amb coses naturals, però que no acabes d'entendre, i en el final no ho revelarem, perquè és bastant guapo. Entenem que hi fan allà aquests titolets. Però és una manera, sí, que té de fragmentar el text, perquè també hi ha una trama, no?, que tot el viatge de sa mare i sa filla, i tota la relació entre elles, i què fan allà. Sa mare ve d'acabar-se de divorciar d'un home que no és el pare biològic, però que ha fet de padrastre de sa filla. I està en aquest moment de crisi. De fet, hi ha un moment donat que diu: m'he estat dient una vegada i una altra que tot el que necessito és entendre què passa després del col·lapse de la història tradicional, els pares, els fills, la casa, i reinventar el relat. No? Se troba en aquest moment. Però no hi ha una trama super... que no és el que t'enganxa el llibre, el que t'enganxa és la veu de la protagonista, el que t'enganxa és aquest univers, aquest microcosmos que tenen entre elles dues, la seva relació...
Com explica les històries a la filla.
Exacte. I totes aquestes referències que té i la manera com se fa les preguntes damunt sa vida, no? I després això tot és com un escenari, sempre un paisatge, sempre és un personatge més en el llibre, i en aquest cas és una Sicília en l'estiu, amb el Sirocco, amb el Levante, que són vents que van pegant a silla d'una manera o l'altra i que un o l'altre van ajudant en els incendis que s'estan creant i propagant a tota silla, amb aquesta amenaça de foc, amb aquesta mà esvalotada i amb totes les runes d'història. I bé, no sé si és un desioc, bé, com quasi tot Itàlia, però amb més història visible, no? I res, és realment una immersió a un univers que s'hi ressonau en tot això que estan dient. Bueno, és una delícia de novel·la, la veritat.
La natura molt present, com deies, que un dia també podíem fer un monogràfic de novel·les on la natura té una presència especialment rellevant.
Pues sí, sí, molt punt.
Què més t'ha agradat? Has llegit més de
No, és un descobriment. És el meu descobriment, la veritat.
De Los Ingrávidos, que també va tenir molt d'èxit en el seu dia, no?
Sí, i un altre que es diu una cosa de Nins Perduts, que va fer, que era, crec que més va ser reportatge periodístic.
Arxiu dels Infants Perduts, es diu.
Ah, mira.
També publicada per Angle. I també traducció d'en Elisabet Ràfols.
També. I m'agrada que no hi ha descripcions físiques dels personatges, que els coneixem a través de lo que diuen i també de lo que no diuen. I això també ho trobo bastant interessant.
A més, ja hem llegit un parell mallorquí d'aquestes novel·les on les dones, la relació entre les dones d'una mateixa família també són un poquet el motor, no?, de les històries.
Sí. Teníem El cielo sobre la selva, no?, en Xerrat.
Totalment.
Sí, que és totalment. Sí, No, no, realment super recomanable. I per acabar m'agradaria compartir un truc que comparteixen sa predina, sa mare i sa filla.
Sí, clar.
Que és que quan tengo una inquietud o una pregunta sa que no sabeu donar resposta i potser vos faríeu una tirada de tarot, però no teniu una tarotista a prop, el que podeu fer és col·locar-vos davant sa vostra estanteria de llibres, tancau els ulls, vos hi acostau, triau un llibre, l'obriu a sa pàgina que vos surti, que vulgueu, tocau sa pàgina amb sa punta del dit índex, quan obris els ulls, llegeixes on assenyales dit i potser te dona una resposta.
Una resposta allò que t'estàs... Que bo. Idò, vinga, principio medio fin, principi mitja fi d'Anna Valeria Lluiselli, que la recomanen i segurament és
sí, un dels llibres encarecidament. De
jo he de dir que és un de... aquesta tradició que ja he comentat en aquesta secció diverses vegades, que quan arriba Sant Jordi m'acosta la paradeta de Drac Màgic i ja en tia ja me t'he preparat el llibre de l'any sí? d'aquest Sant Jordi. No ha fallat encara.
Vale.
I aquesta vegada m'ha recomanat un altre que m'ha agradat, però al cap d'un parell de setmanes m'ha dit ja sé que això, que és una autèntica meravella.
Sí.
I no ha errat.
No ha errat. Que bé, doncs me n'anem molt.
Vinga, la setmana que ve més llibres.
Exacte,
més
adéu.
Tu castigo. Tanto pior é domani mattino, ding ding dong ding 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 da. Sono pior é domani mattino, ding ding dong ding 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 da. Tanto pior é domani mattino, ding ding dong ding ding da. Amori, amori, quanto ti desio. Amori, tu me dasti.
Ràdio és formació.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Josep, com Hola. Estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Sí, psicològic.
Però quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer.
Aquí a cavall, ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i Betres Ràdio.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Us farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
L'aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
Sí, sí, 40, continuem a l'aviador i avui la llibreria que visitam és espai de lletres, però també d'art, lloc on la ceràmica pren forma i, a més, ara celebra els seus primers 40 anys. I ho celebrem amb Antonina Bredó. Com estàs, Antonina?
Hola, molt bé.
Molt d'anys.
Gràcies.
Perquè,
gràcies,
clar,
jo també en faré 40.
Això t'anava a dir, no? Això t'anava a demanar. Mira, primera pregunta era aquesta, que va néixer Cal Vermell en Antonina, Antonina en Cal Vermell, no? Més o manco.
Sí, amb mesos de diferència.
Ostres.
Però sí, perquè Cal Vermell se va inaugurar a l'agost.
Clar.
I jo vaig néixer per novembre, així que sí.
Que bé. Idò, celebrem aquests 40 anys de Cal Vermell i clar, te toca explicar-nos una mica l'evolució, com neix aquest espai, com evoluciona i en què està convertit ara.
Idò, hi neix en el 1986, de mà d'Anna Maria Ramis, que és ma mare, uh-huh. que havia estudiat ceràmica, que era molt joveneta, tenia 25 anys, I bé, mon pare també, que la va ajudar molt, i que varen decidir remodelar el que havia estat una s'esparteria d'Espadrí, i la varen arreglar per fer un taller de ceràmica i botiga de ceràmica contemporània.
Clar. Aquí neix i va evolucionant d'aquesta manera durant tot aquest temps, o ha tingut fases, diguem... Bueno, a part, després ja mos diràs com arriben les lletres, com arriben els llibres, també especials, molta cura que fas, però pel mig?
Per mi ja hi ha, no sé, una resistència per jo, ara que ho veig en perspectiva, de mo mare, no? Que ella l'altre dia encara m'ho deia, quan tu imagina't obrir una botiga en els anys 80, fa de nits, de ceràmica contemporània, saps? I clar, total, això durarà dos dies, no? I no ha tancat, no ha tancat mai, només des temps de la pandèmia, perquè tocava, però ha estat la resistència total, perquè a més... ara hi ha un boom de la ceràmica, però en el seu moment no era tan fàcil.
Efectivament.
Mm-hmm. Era un ninxo total i bé, fem molta comunitat també, perquè jo el que sí que he vist i és com aquesta cosa de que sí que se va crear una comunitat. Hi ha una comunitat, diríem, a Mallorca de ceramistes i de ceràmica contemporània que des de sempre han estat allà. I després també... Bé, ja sabrà un poc aquesta exposició, que és una mica això, no? També coincideix amb un moment com a de molta efervescència artística fa de nits, i tot això se va coure també una mica allà, no? Vull dir, era un lloc on també se trobaven pintors, també se trobava gent d'altres disciplines, per dir-ho d'alguna manera, no? I això, vulguis o no, i fent pinya, no? Tot, t'entens.
Mm-hmm.
No, a parlar d'aquesta exposició, després ja parlarem de la teva presència més intensa que el vermell i com converteixen un poc l'espai amb això que és justament ara, però el dia 20 tenim una cita a les 8 del vespre, a més amb noms molt grans, i jo crec que també de qualque manera amics de l'espai també, no?
Sí, de fet per jo... Tots aquests noms són amics de mon pare i mon mare, no? I llavors tornes gran i dius, ah, no, és que són grans artistes, no?
Efectivament. Els has vist dinar a sopar que teva o qualque festa i...
Sí, o també, perquè vulguis o no, és increïble, però abans que existís la nit de l'art de Felanitx, mon mare ja va inaugurar fent una exposició col·lectiva l'any 86. I des de l'any 86 s'ha fet una exposició cada any, cada estiu. Mhm. Per celebrar l'aniversari. Llavors, bé, a partir d'aquí també és una mica de continuar fent una exposició cada any i com que ma mare tampoc no s'ha sentit mai galerista, perquè ella és, al final, també és artista, la condició que ha posat en els artistes que han exposat aquell vermell sempre ha estat deixar una obra, però ella mai s'ha quedat comissió damunt ses ventes, no? Què passa? Que, clar, llavors, després de 40 anys, tens un fons que és molt interessant. I aquesta exposició és això, és aquesta col·lecció que s'ha anat recopilant durant aquests 40 anys. És una selecció dels grans noms que tenim.
Clar, de fet, se diu que el vermell 4 dècades de complicitats i si te sembla dir que els noms que són Aina Bonner, Erna Ehlert, Esperança Mestre, Ferran Aguiló, Jaume Canet, Jaume Proens, Jaume Rocha, Joan Pere Català Rocha, Marcos Pacheco, Margalí Descares, Maria Ramis, Miguel Segura, Montsellena, Espera Capellà, Pilar Sastre, Ramon Fort i també Sebastiana Muna. I clar, són noms que han desfilat per allà i que de qualque manera també han conformat l'espai. Una exposició que s'inaugura, com hem dit, dia 20 a les 8, però que se podrà veure fins dia 30 d'agost, no és vera?
Sí, i després, clar, dia 21, és a dir, dia 20 és inauguració, dia 21 és la nit de l'art, que és, clar, fa de nit, però sí que hem volgut, com que és una data així especial per nosaltres, mos feia ganes com a sobretot estar amb la gent, estar tranquils, no?, i fer la inauguració el dia abans.
Clar. Però quin paper jugava a la nit de l'art? Bueno, teniu aquesta exposició, vull dir, ja està, i forma part de, no?
Sí, no, que, bueno, cada any formen part de recorregut, de la nit de l'art, i bé, i on guanyen, en principi, totes les exposicions s'inauguren el divendres, però no tots som així de guais.
Correcte.
Exacte.
Parlen de l'activitat de dia 22 d'agost, d'Habitar.
Sí. Bé, te pots parlar primer d'una de dient?
I tant, sí, sí.
Dia 20, a més, ha coincidit amb una cosa molt guapa, que és que va sorgir una iniciativa a principi d'any a Barcelona, des d'un estudi de ceràmica que es diu Aldo, de fer un tot en comunitari en els tallers, els ceramistes que estan actius a Barcelona, no?, en aquell moment. I això s'ha volgut traslladar a diferents comunitats autònomes, València, Madrid i Mallorca. I en altres mos han convidat a la seu de Mallorca.
Sí.
Llavors jo el que vaig dir és, ja que mos conviden a la seu d'això, anem a fer-ho tot el mateix dia. I a més m'agradava perquè crec que s'estableix com un diàleg amb els fons que tenim aquell vermell, que és sobretot això, no?, els grans noms dels 80, 90, 2000, amb ara, amb com ara mateix dues ceramistes que estan en actiu a l'actualitat ara, que se fa un tot, és a dir, s'han seleccionat 12 tallers diferents, cadascun fa una peça de 15 centímetres que llavors s'ensemblarà fent un tòtem. I això també se podrà veure allà mateix. I després, dia 22, fent com una doble presentació de llibre, però que no és una presentació perquè serà un diàleg entre na Marta Font Genovart i na Llucia Ramis. Que les dues són amigues. Na Llucia Ramis, a més, va ser un dels textos que acompanya el llibre d'artista de na Marta Font Genovart. Tots s'han publicat aquest any, i tenen un fil que els uneix, que és l'habitatge. Des de dos enfocaments que m'apareixen molt interessants, perquè, a més, clar, al final els problemes d'habitatge jo crec que és, no?, molt bé de per tot, no?, perquè al final perds que teva, però perds més coses, no?, que teva, no?, quan perds el teu territori. I jo crec que els mallorquins, el problema que tenim, no?, ara mateix és aquest, no?, i m'apareix superinteressant com sentir-les elles dues, no?, que han fet com un estudi des d'un enfoc més artístic, sentimental, emocional, no? I falta que ha fet una anàlisi més, un assaig, però d'una manera sobre el tema.
Totalment. I d'Anna Marta Font, Genovart i Llucia Ramis en conversa el 22 d'agost, també a partir de les 8, i més cosetes, no?, d'aquesta setmana.
Buf, sí. Ja que fem 40 anys.
Mos hi posa, ja que mos hi posam. No,
però en sèrio. Dia 25, dimarts, tenim una ruta literària amb el llibre Porcs, de l'Olivia Lunds, que també és una lota femenitxera, de 25 anys, que just ara ha debutat a la novel·la i té una novel·la que m'apareix interessantíssima. I bé, i precisament també té aquesta mirada una mica nostàlgica, però a la vegada crítica, no? Cap a aquesta cosa que fem els mallorquins, i especialment els fanitxers, de recordar llocs, inclús enyorar llocs que no han conegut, no?
Uh-huh.
I farem una ruta, com en els diferents llocs on està situada la novel·la, i llegirem els fragments que corresponen als llocs amb sorpreses, és a dir, les lectores, les que vendran a llegir, jo crec que són interessants. Surten en el llibre, també, qualcun.
Opa! Me va encantar, per cert. Eh?
Ai, que bé, l'ha llegit.
Sí, cor, ja fa estona. I crec que és un, no sé, una troballa, perquè,
debut,
clar, un gran debut, un grandíssim debut.
Sí. Ara, de fet, a les 9 ho presentam a Porto Colom. Vull dir que si qualcú m'ho sent
sí,
d'allà...
Sí, crec que mos va... Maria Antònia, la bibliotecària,
sí,
ens va xerrar dimarts passat, precisament.
Ah, perfecte.
Sí.
I res, i per aquí va dia 27, el dia abans de Sant Agustí. Anna Maria Mesquida, també fa de nitxera, tot és molt feminista.
Bueno, però és que hi ha molt d'artista, molta gent de la cultura fa la nitxera.
Sí. Maria Mesquida, que l'any passat va escriure un llibre molt interessant, que és de Fervescències, precisament sobretot en Queixa Moguda, qui va fer la nit, els anys 70, 80, 90, i que també bé, és curadora, és comissària... I d'ahir farà una visita comentada a l'exposició.
Uh-huh.
Comentada i situada.
Que bonita.
Sí. I això és una mica la traca final de l'estiu.
Que bé. I ara sí que reunirem una mica, perquè tornem pròviament a l'espai, a Cal Vermell, i vull que recordis un poquet com aterres, no?, amb aquesta idea meravellosa de convertir això en... amb allò que és ara. I també una mica de balanç. Quan fa ja d'això, per cert? Perquè crec que ha acompanyat una mica aquest programa des de que van començar.
Sí, totalment. 3 anys.
3 anys, clar.
Sí, 3 anys. Sí. Bé, jo vaig aterrar fent moltes voltes abans. Vaig fer cine abans.
Molt bon cine, per cert. Qualque dia t'hauré de demanar si ho reprendràs o no, però bé, no, si vols
segurament. Enxerrarem.
Vale, ja enxerrarem.
I res, això, just estrenar pel·lícula i de trobar-me un moment com a de necessitar de la millor d'aturar una mica, no? De reposar tot, d'assimilar. I viure en el meu poble una altra vegada i també dir, ostres, si jo vull, no?, vull coses pel meu poble, a la millor de començar a fer-les jo i no queixar-me, no? I va ser una mica això, no?, com a intentar viure com penses aquest exercici i vaig dir, va, vaig a fer-ho. I la veritat és que, bueno... Evidentment, la ceràmica sempre havia estat dins la meva vida, no?, des que vaig néixer, però clar, vull dir, m'interessava fer alguna cosa més, no?, amb l'espai, i crec que és un espai, a més, que dona per si, no?
I tant.
I bueno, i que al final, mo mare és mo mare, no?, mo mare és ceramista, i jo no sé què som, som un... No sé.
Ets artista, ets creadora.
Eclèctica.
Te sembla poc.
Molt eclèctica.
Te sembla poc totes les coses que ets. Però l'eclecticisme és meravellós.
Sí. I sí, però vull dir que m'en dono compte que jo que sé que artistes com això, com un ceramista, com un mare, això, no?, que treballen molt bé tots sols, i jo m'en dono compte que no, que jo... Futur, perquè vinc del cine, jo m'agrada treballar amb equip, rodejar-me de gent, no? I precisament és una mica això el que hem fet en Miquel Vermell, no? de la llibreria, per jo, més fotollibre i llibre d'art que acompanya molt bé l'espai, i a més és on jo també trobo un llenguatge molt similar al cinematogràfic, no?
Totalment.
I a part d'això és això, lluitar per projectes en els que crec. Ara estic en aquest punt i ets tan satisfactori.
Mm-hmm. 3 anys ja, eh? Sí. Ha passat el temps volant, evidentment continuava ja lluitant.
Sí. Sí.
I que sigui també per molt d'any, no? aquesta part, diguem, més literària, més amb sí. el teu segell. De moment anem a celebrar aquests 40 anys de Cal Vermell. Recordem l'acte central, tot i que acabes de fer un llistat d'activitats molt interessant, però el dia 20, a partir de les 8, aquesta inauguració de Cal Vermell, 4 dècades de complicitats en tots aquests artistes que han passat per l'espai i que li han donat forma i ànima també un poquet, no?
Sí, la veritat és que sí. És que jo crec que en el final també la cultura ha de ser humana, no?
Clar.
I jo crec que és això l'interessant, no quedar-se en la part freda només de sobre, sinó en el que hi ha darrere, no? Que són aquestes connexions amb la gent, i jo crec que això és...
Uh-huh. Que t'he demanat una recomanació que has llegit darrerament que t'hagi estimulat, o que pugui recomanar.
Mira, ben de vacances, i he disfrutat molt, que com feia temps que no disfrutava tant, d'una novel·la de ficció. que és supertòpica, l'Odissea.
Bueno, molt bé. I has vist la pel·li, també?
No l'he vista. No, però realment el recoman moltíssim i vos recoman...
Quina meravella.
Si vos heu d'acostar així, perquè s'acosta amb així per primera vegada, vos recomano molt l'edició de Blacky Books.
Sí.
Perquè
sí.
És en prosa. I la veritat, vull dir que de cop és com que Juego de Trono... Bé, tot és una broma.
I tot està allà, ara. Sí.
Tot està allà.
O sigui, que jo crec que l'Odissea és el gran llibre, no?, a partir del qual...
És el gran llibre.
Sí. Totes les històries que venen després sí. estan allà, d'alguna o altra manera.
Però sí, va ser com... Me'n vaig anar de vacances i vaig dir, m'enduc l'Odissea.
Que guapo. I doncs, sí, ja me contaràs com vegis la pel·li. Jo crec que seria un error comparar, s'està comparant molt, perquè són llenguatges diferents i, a més,
ja.
Al final és impossible traslladar, tot i que són 3 hores, no? Tota l'Odissea a llenguatge cinematogràfic. Però pues, jo també m'agrada la pel·li.
T'agrada?
Sí. Sí, me sobra un poquet del final, ja en pla més acció, però la tropa està en equilibrat.
Bueno,
ja me contaràs.
Si puc anar al cine, amb tot el que m've damunt.
Efectivament, no, potser ja al setembre, però no sé, supos que estarà en cartellera sí. encara.
Sí, la veuré. Bueno, moltes gràcies.
Gràcies a tu per acompanyar-nos també a l'aviador en tot aquest temps.
Sí,
heu
de fer festa, també.
Sí. Molt d'anys. Ens veiem pel mig.
Molt d'anys.
Vinga,
adéu.
Per fer caure el tel dels nostres ulls, per despullar-nos de l'orgull i saber el que som de veritat. A poc a poc ens hem acostumat a no dir res si el desconsol va penetrant.
I en la música d'Amazoni toca dia 21 d'agost al pati del Col·legi Bisbe Verger de Santanyí en el context de la Lluna Envers, aquest cicle que ja ens ha duit a artistes com Paco Pecado, Grecotecno, que durà també a Emma Vilarsau, a Venus i Adonis el pròxim 14 d'agost a tocar, i que més endavant més artistes. Amazoni ens serveix per acomiadar-nos per avui. Ja sabeu que demà més aviador a partir de les 6 i que a les 7 arriben les notícies.
Saps que no podem estar callats ni un segon més, perquè la corda es va tensant i ens crema la pell. Com totes les pedres d'aquest riu, a força d'anar contracorrent, en resistim a ser un sediment i ens hem tornat més forts. canviat lentament. Els riures que mostràvem innocents són fulles de tardor. Són fulles de tardor. I ens hem tornat més forts. Com totes les pedres del camí, el temps ens ha canviat lentament. Els riures que mostràvem innocents són fulles de tardor. Són fulles de tardor. Són fulles de tardor.
Compte enrere per l'eclipsi, les Balears ultimen el dispositiu de seguretat per viure l'enseny i sense